IB3 Ràdio, El Replà.
Sí, avui na Maria Pons ha passejat pel barri del Terreno de Palma, però abans de que mos ho conti, escoltam la descripció que va fer l'escriptor Llorenç Villalonga d'aquesta emblemàtica barriada de ciutat en el seu en sa veu d'Ana Cristina Llorente, arquitecta i creadora d'arquitectives.
A l'altre extrem de la ciutat, als afores, pel Terreno, per Gènova, s'agita un món colonial, compost de pintors, turistes i senyores que fumen. Són gens estranyes, que es banyen a l'hivern i viuen d'esquena a la religió. Fabriquen còctels endiablats, donen balls i tes. El barri antic fingeix ignorar-los. Sense valor ni desitjos per declarar-los la batalla, opta per declarar-los inexistents. Alguna senyoreta indígena, en els tes gairebé litúrgics del casino, demana un còctel de ginebra i vermut. Dos d'elles, per carnestoltes, van gosar encendre un xigarret. L'aire està carregat de presagis, però el barri antic no se n'assabenta. A les platges estava prohibit que els homes passassin a la part reservada a les senyores. Les americanes escamotegen aquesta llei, passant elles a la part dels homes. Tal vegada alguna mallorquina exaltada els imita. El barri antic no se n'assabenta.
Maria Pons, coneixies la zona o avui l'has passejada d'una altra manera?
Idò, jo només coneixia aquí on hem començat, que era la plaça Gomilla, perquè és a on hi ha túnel i a on se surt de festa, no? Però la resta he de dir que no tenia ni idea. Però bé, com deia en David, la persona que m'ha llegit aquest fragment i que m'ha fet aquesta guia està en Cristina Llorente, que és arquitecta i creadora d'Arquitectives. Aquesta empresa, entre altres projectes, realitza juntament amb l'entitat Palma 21, la guia urbana de l'Eixample de Palma, la qual convida a passejar per les zones de la capital més desconegudes o manco valorades. Una d'aquestes rutes és el Terreno i ens hem trobat a plaça Gomila, com ara comentava.
Bé, ara mos trobam a la plaça Gomila, que podríem dir que és com el centre neuràlgic del barri, que rep el seu nom precisament de la família Gomila, que era una família que tenia béns a les Antilles i que passava llargues temporades allà. Aquesta família, a finals del segle XIX, se compra un solar en el Terreno i s'hi construeix la seva casa d'estiuets. En aquest moviment, part del solar que se compren el cedeixen a l'Ajuntament de Palma perquè hi faci un espai on hi puguin jugar els infants i on puguin sortir les famílies a gaudir, no? Aquest espai, que és com un bornet, se l'anomena la placeta i més endavant passarà a ser la plaça Gomila. Bé, justament la casa d'estiuets de la plaça Gomila està en aquella cantonada d'allà, que és la cantonada que, avui en dia hi ha Titos. Clar, Titos era l'antiga casa, bé, no Titos, però l'edifici que hi havia abans era l'antiga casa d'estiuets de la família Gomila.
El que jo no sabia és que per aquest barri va passar gent molt important. Ho escoltam.
Som en el carrer dels Germans Xembri i en el carrer dels Germans Xembri ens trobam el Patio, no? Que la gent dels 80 se ho recordarà com a sala de festes. Jo mateixa vaig estar aquí bastantes vegades, però abans de tot això aquí s'hi situava un dels punts importants de la barriada. Resulta que Marcos Pomar, que havia fet feina en el món de la cuina de París, torna a Mallorca amb la seva dona i decideix muntar un restaurant amb un petit hostal que se deia El Patio. Aquest hostal tenia 11 habitacions i bé, com han dit, era un lloc senzill on se servien menjars senzills, no? Quan se posa de moda aquest restaurant? Era en el 1950, quan se grava a Mallorca la pel·lícula de Blackjack. Resulta que durant la gravació tot l'equip de la pel·lícula, fossin on fossin, venien a dinar cada dia en el patio. D'aquí se va començar a fer superfamós fins al punt que tothom que hagués fet feina en el patio llavors trobava feina a bon fos molt fàcilment. Podem dir que aquí hi va dinar gent com en Michael Caine, en Kirk Douglas, en Robert Graves, en Grace Kelly, en John Lennon i Yoko Ono, entre d'altres.
Després han fet una aturada a l'Hotel Mediterrani, que va ser un dels punts àlgids en el moment del boom turístic, i llavors han pegat en el parc, que té una història curiosa.
Són davant l'actual part de la quarantena. Això va ser la segona construcció que hi va haver en el barri, que va ser, això va ser construït com un llatzeret l'any 1656. Era, bé, on quedava la gent en quarantena, precisament, quan se pensava que venien infectats de qualque malaltia en alta mà. Bé, això va estar obert com a llatzeret fins que ja no va ser necessari, perquè ja no hi havia aquest tipus d'infeccions i de malalties, i llavors va passar a ser un lloc de colònies infantils. I era on se va instal·lar l'escola de les fletxes navals, que eren com la branca juvenil de la Falange. Va ser en el 1942 quan l'Ajuntament va comprar aquest espai i en el 1967 s'hi va projectar l'actual part de la quarantena.
I d'aquest parc, abans on passava en la quarantena, les persones que venien infectades dels vaixells. Després també m'ha explicat que hi havia un bar que era el punt àlgid de la cultura, on s'ajuntaven molt d'intel·lectuals, que ara tampoc ja existeix. I després m'ha mostrat el primer edifici que hi va haver també en aquest barri, en el terreno, que ara ja només queda el portal i que se va conservar gràcies a Arca. La Cristina m'ha explicat que aquesta ruta continua, que només m'ha fet un petit tast, però que les persones que se vulguin apuntar quan hagi finalitzat la pandèmia ho poden fer a través de les xarxes socials, que sempre té molt d'èxit i que mai solen quedar a places lliures. Araceli, David, vos ha fet una mica de gola aquesta ruta per
terreno. Sí, sí, superinteressant, eh? Sí, sí, a més se surt allò dels cànons de fer una volta pel casc antic i tal, això és com a diferent, no? Allà on en Villalonga deia que hi havia dones que fumaven.
I hem de conèixer la ciutat on vivim. O sigui que molt bona passejada, Maria. Nosaltres ara, petita pausa, informatius i tornem tot d'una.
Fins ara.